Simplement, a veure si els serveis tècnics de la casa, els serveis informàtics han considerat que és la plataforma o el sistema més adient que hi ha, no teníem res que dir, per tant entenem que és un tema eminentment tècnic i l'únic que esperem és que en el futur servisca perquè se pugui treballar en les condicions que se deu treballar en aquest ajuntament. Gràcies.
Senyor Comte.
Gràcies, senyora presidenta. Més que res justificar la nostra postura, que en aquest punt serà favorable, però caldria dir que, bueno, introduint un poc a lo que són el tema de l'administració electrònica, pensem que és interessant destacar que, bueno, que totes les noves tecnologies estan avui en dia en tot tipus d'entorns, en l'industrial, comerç, inclús en el personal, tots ens manegem en diferents aplicacions telemàtiques i demés, i pensem que l'administració electrònica és imprescindible, ja que és la realització de que l'administració pública s'adeque a la realitat social que avui en dia està a peu de carrer, no? Pensem que l'administració electrònica ajudarà en el que són els tràmits, que tots nosaltres i tot el públic sempre ha tingut que relacionar-se d'alguna manera, en aquest cas en l'Ajuntament, temes de matrícules, pagament d'impostos i taxes, sol·licituds, etc. I després també perquè és una millora, perquè és disponible, és més disponible que els serveis que tenim actualment, perquè són 24 hores els 365 dies de l'any pràcticament, és més accessible perquè pots accedir al servei des de qualsevol lloc en connexió a internet. Pensem que també és un estalvi de temps i de diners per al ciutadà, perquè no cal que es desplaci a les oficines de l'Ajuntament, no té que regir-se per uns torns d'horaris, no cal que se deixi la feina per a tramitar qualsevol sol·licitud en l'Ajuntament. Una cosa molt important també és que té la mateixa validesa que fer-ho presencialment, i després també que les administracions públiques d'aquesta manera són més transparents, obertes i comprensibles per a les persones. Al fi i al cap, com ja s'ha dit, és un dret per llei de que les persones, qualsevol ciutadà pugui relacionar-se amb l'administració pública a través de mitjans telemàtics, i per això nosaltres, per totes aquestes avantatges, hem sigut molt incidents en la passada legislatura en què aquest servei se fica en marxa ja. Pensem que arriba un poquet tard perquè altres ajuntaments ja el tenen implantat i ja el tenen en funcionament. Pensem que a lo millor s'haurien tingut que dotar més recursos i més esforços en posar en marxa molt abans, però bueno, com se diu, no? Nunca es tarde si la dicha es buena, i per tant pues, pensem que és el primer pas, no? que hem de donar. Ens preocupen a lo millor alguns aspectes tècnics, com el tema d'interoperativitat en altres administracions que utilitzen altres sistemes, o que a mig plaç se pugui dotar de recursos per a desenvolupar aquest projecte, que no es quede només en un conveni, però que després això n'hi ha que dotar de pressupost, n'hi ha que dotar de recursos humans també, per a que tot això se gestioni es pugui a terme. L'elecció del servei CEDIPUALBA és un criteri tècnic. Ahir no entrem a valorar-lo i el respectem com podria ser d'una altra manera. Els tècnics han considerat que és el servei més adient per a l'Ajuntament de Benicarló, per tant el respectem. Esperem que es vagi treballant en tots aquests aspectes i que l'administració digital, en un plaç el més breu possible, sigui una realitat en Benicarló. Gràcies.
Senyora Escudero.
Gràcies. Bé, evidentment el vot de compromís serà favorable en aquest punt. Estem davant d'un moment històric des de la nostra administració, un moment que culmina molts mesos de treball de moltes persones implicades fent aquest treball. No ha sigut una cosa de dos dies, un esforç gran arribar a aquest punt. És una bona notícia que l'Ajuntament de Benicarló implanti l'administració electrònica pel que suposa la part legal, com s'ha dit, pel compliment de les lleis de procediment administratiu, la llei 39, la llei 40, però també és una bona notícia pel que fa a la millora en la gestió administrativa, que serà una millora evident en els serveis que l'Ajuntament donarà a la ciutadania. Partint d'aquestes dues millores, la millora legal i la millora en servei, a mi el que m'agradaria destacar és la plataforma informàtica triada per a fer efectives aquestes millores, sent part implicada en el procés de selecció. Sabeu que l'Ajuntament de Benicarló és especial en quant als seus sistemes informàtics. Utilitzem programari lliure, universal i tecnològicament neutral, que ens diferencia de, i molt, d'altres administracions públiques. Esta plataforma d'administració electrònica de la Diputació d'Albacete té un esperit i segueix un model molt semblant al de l'Ajuntament, al dels serveis informàtics de l'Ajuntament, fet que li dona coherència i rigositat a l'hora de fer esta tria i la viabilitat en quant al futur de la plataforma. Cedipoalba també fomenta valors tan importants com compartir, col·laborar, treballar en equip o crear comunitat, en este cas informàtica o també administrativa. Jo destacaria també l'estalvi econòmic. No n'hi ha un pagament de llicència, sinó que n'hi ha un repartiment de costos. És una plataforma cooperativa, un repartiment de costos entre les administracions que col·laboren en Cedipoalba. Les despeses que pagaran els ajuntaments tenen l'objectiu de cobrir les necessitats econòmiques de manteniment i d'evolució de la plataforma. Per tant, no n'hi ha cap ànim de lucre per ninguna de les parts. Jo destacaria també la diferència respecte a productes privats del mercat. És unes 4 vegades més barates que productes o plataformes d'administració electrònica que se poden trobar en el mercat. Per tant, diners públics estalviats és un punt important a favor. També incentiva la participació. És una plataforma que està en contínua revisió i aquesta revisió la fan les entitats que estan participant d'ella. Per tant, l'Ajuntament de Benicarló té l'oportunitat d'exportar aquest coneixement, el que ja sap en quant a programari lliure, i participar en la millora d'una eina que està expandint-se al llarg de molt de territori de l'Estat espanyol. Per tant, tenim damunt la taula una ferramenta que complís procediment administratiu comú, complís la llei d'estabilitat pressupostària per l'estalvi que genera, els esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat, a més d'aquesta cooperació interadministrativa tan necessària en els temps que corren. Per tant, no queda més que demanar la màxima implicació a totes les potes de l'Ajuntament per tal que aquest canvi de model, que no serà senzill, passar del paper a passar a la part electrònica, siga el més ràpid possible, el més fluid, i que en el mínim temps possible tinguem implantat la plataforma completament dins l'Ajuntament. Gràcies.
Bé, pues, bueno, contestar una mica a les intervencions dels grups polítics. Jo agraeixo el seu suport dels tres grups polítics que no estan en l'equip de govern. Primer que res li diria al senyor Mañà que Cedipoalba ja ha contestat una mica a la senyora Escudero en el sentit de totes les virtuts que té aquesta plataforma, però també podríem dir que és una plataforma pública que permeteix realitzar una gestió completament digital en tota l'activitat administrativa d'una entitat pública i actualment està present en 250 entitats de 7 comunitats autònomes. Si vostès entren a la plataforma de Cedipoalba i miren quines són les administracions i quines són les entitats públiques que estan adherides a aquesta plataforma, per exemple, en la província de València podem trobar ajuntaments grans, per supost que altres ajuntaments d'un tamany més menut que Benicarló, però com per exemple doncs Manises, Mislata, Montcada, Sagunt, Sedaví, Quart de Poblet, Paiporta, vull dir que són ajuntaments d'un tamany com el nostre o més gran, de manera que sí que aquests ajuntaments també s'han consultat en el sentit de com funcionava la plataforma i si responia absolutament a totes les necessitats de tots els ajuntaments, i en efecte ha sigut així, però també està present en totes les províncies, doncs com Cantàbria, Huesca, León, Madrid i altres províncies, i per supost l'Ajuntament d'Albacete, per exemple, que també és un ajuntament d'una capital de província. De manera que pensem que sí que dona la resposta a lo que l'Ajuntament de Benicarló necessita. És una de les opcions que se van ficar damunt de la taula de quina era la plataforma a la qual ens adheríem o quin era el sistema per implantar aquesta administració electrònica, i en el sentit de que el que ha dit el senyor Comte, que també estic d'acord amb el que ha dit, però estem parlant de que no és un dret que tenen els ciutadans, sinó que és una obligació, és una llei de procediments, són lleis de procediments administratius que se regulen, que com dic, són la llei 39/2015 i 40/2015. Estem d'acord en que arriba una mica tard. Molts ajuntaments del nostre entorn la tenen ja implantada, moltíssims són els ajuntaments, pràcticament tots, però també hi ha uns altres ajuntaments pues, que estan en la nostra situació i que també pues, comencen ara a tindre este procediment. No? El conveni és el principi, lògicament hem de firmar un conveni per implantar la plataforma, però a partir d'ara això ja no. Vull dir que això implica una altra forma de fer, de procedir de tots els departaments d'aquest ajuntament, i per supost pues, a partir d'ara tindrem que seguir en tots els punts que, com he dit, pues, els tècnics d'esta plataforma, els creadors d'esta plataforma, ens aniran indicant, de manera que la transformació digital de l'Ajuntament per supost que no s'aturarà i per supost que implicarà a tots els departaments i a tots els treballadors de l'Ajuntament. A partir d'ahir, pues, el que volem és l'objectiu principal, que és la transformació digital, el govern obert, la transparència, la participació i una altra organització d'aquest Ajuntament. Però no és perquè volem, sinó perquè estem obligats per llei. En teoria, en aquest Ajuntament haguéssim tingut que treballar, començar a treballar en l'any 2007 en tots aquests temes, pues no es va fer. estos mesos últims, quan venim aquí a aprovar esta subscripció d'este conveni, per supost que portem ja molts de mesos treballant, moltes reunions, tant en els tècnics del Departament d'Informàtica com també en els tècnics jurídics d'aquest Ajuntament, perquè, com diem, això és una llei de procediments i realment qui ho impulsa és Secretaria, juntament, per supost, amb els tècnics informàtics, que són els que també tindran molt a fer, però pues implicarà, com dic, una transformació i és objectiu prioritari d'aquest equip de govern. No sé si volem fer alguna altra intervenció, senyor Comte.
Sí, no, matisar unes coses. En quant a el comentava vostè d'una obligació, jo al final m'he limitat a llegir el que posa en l'expedient, no? Que és legalment garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i així mateix la recíproca obligació d'aquestes a dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris per a fer-ho. O sigui, jo entenia que era un dret per lo que posa aquí. De la mateixa manera sí que els pregaria una qüestió. Hi ha molts ciutadans que no tenen l'habilitat o els coneixements de manejar-se en sistemes telemàtics. Sí que es pregaria que se facilitaren els recursos per a que aquestes persones puguen tramitar, fer les tramitacions ordinàries que fa l'Ajuntament o via ordinària o via telemàtica, però en una assistència d'algun professional de la casa que s'assessore com poder fer-ho, i perquè normalment solen ser persones majors i moltes vegades se troben en una exclusió tecnològica. Intentem evitar també en lo social, també en aquests casos, tindre en consideració aquestes persones. Simplement és això. Gràcies.
Senyora Escudero, no? Bé, pues, senyor Comte, dins d'aquests convenis i dins de la implantació d'aquestes transformacions digitals, per supost, està previst pues, que tots els supòsits i totes les ajudes a l'alfabetització digital també de tota la població. De la gent de comunicar-se a l'Ajuntament, però també és una obligació de les administracions públiques a tramitar qualsevol expedient en altres administracions i en qualsevol altre departament en tindre transformació digital i esta administració electrònica. Bé, doncs passem al punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt tercer.
Que hay que adelantar el plazo, como sea, aunque sea de una sola semana. En cuanto a la pregunta que he hecho de los propietarios, en ningún momento he dicho que haya que cobrarles ahora ya a los propietarios. He dicho que qué situación estaban los propietarios en cuanto a la significación de la retrasación que se tiene que hacer en función del nuevo proyecto. Pero ustedes nos dicen que nosotros estamos diciéndole que los propietarios tienen que pagar ya. Es la parte correspondiente ahora. Cuando eso jamás lo hemos dicho, ni lo hemos dicho este mismo mañana. En fin, nosotros entendemos que la V1 es necesaria. Las circunstancias de la V1, ya saben ustedes cómo han sido. Nosotros no elegimos ser el urbanizador. Los mismos propietarios dijeron que el ayuntamiento, nos dieron la opción de que el ayuntamiento fuera el urbanizador. Pero de ahí a que nosotros tengamos la culpa o tengamos toda la culpa de ese retraso, me parece que es exagerado. Conocen perfectamente o deberían conocer perfectamente las circunstancias desde 2011 hasta ahora para la situación de esta V1 y fíjese, tanta urgencia y tanta importancia tendrán los temas que vamos a debatir o que estamos debatiendo esta mañana, que a las 8:08 de hoy nos acaba de llegar un correo electrónico con documentación, borrador, convenio de electrificación V1. Cuatro documentos que hay que incluir en la documentación de los puntos de orden, del punto de orden del día que vamos a votar. En fin, nosotros le hemos dicho que vamos a votar la urgencia y que vamos a votar a favor del convenio, porque entendemos que es necesario. Todo lo demás que quiera decir el señor Lancharro es añadido, intentar confundir a la gente, confundir a los vecinos y confundir a los propietarios. Interesado, porque yo vivo en la V1 y aunque no soy propietario, sí que he sufrido y estoy sufriendo pues la falta de limpieza, la falta de accesibilidad, los riesgos que conlleva el que, por muchas vallas que coloque el ayuntamiento, los vecinos, los transportes, los camiones, utilicen la Ronda de Levante como vía de comunicación cuando eso debería estar cerrada. Todos los problemas que estamos sufriendo los vecinos que vivimos en la V1 necesitamos que se arreglen y se arreglen urgentemente. pero no solamente porque vivimos en la UE y tenemos esos problemas, sino porque los vecinos y los propietarios necesitan normalizar esa situación en una zona en la que se está construyendo de una manera normalizada, civilizada y regularizada, y que necesitan de solucionar este tema. Nada más, alcalde. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso. Creo que vamos todos en la misma dirección. Lo de atrás ya se ha pasado. Vamos a terminar la V1 lo antes posible y en ese camino estamos. ¿Vale? Tiene la palabra el concejal Rufino Lancharro.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, recordarle al concejal de Vecinos por el Pilar que entiendo que se refería a mí, que no se refería al señor Armentero, cuando en su intervención. De todas formas, al final, por supuesto que tienen su derecho en abstenerse, faltaría más, de votar a favor, en contra, abstenerse. Si ustedes no se mojan, al final el titiritero sigue detrás, moviendo los hilos, y ustedes siguen con la misma política. Teníamos esperanza de que cuando llegara la nueva concejal, llegará una nueva forma de hacer política a este ayuntamiento con su presencia, pero vemos que no. Respecto a la intervención del señor Armentero, aquí tenemos dos formas de proceder, señor Armentero. Una forma ágil y una forma que es la del Partido Socialista. Dejadez, lentitud o directamente apartar el tema, guardarlo en un cajón y no hacerlo. Eso ha sido su gestión como concejal de infraestructuras cuando ha estado, y la gestión del anterior concejal también de infraestructura de Vecinos por el Pilar. Sí, señora concejal de Vecinos por el Pilar, su compañero era el responsable de esto durante 4 años. Fíjense si estaban ustedes preocupados, y más usted, señora Montero, que no, le corrijo, no es que usted viva en la V1, vive enfrente. Pero
yo vivo en la V1.
Señor Armentero, permítame, si tuve que explicarle en un pleno hasta ciertos solares que no estaban dentro de la V1 y usted decía que sí. Pero bueno, perdón, al revés, que estaban dentro de la V1 y usted decía que no. Pero usted estése tranquilo, señor Armentero, que con nosotros se va a solucionar el problema, como siempre.
Enhorabuena.
Señor Armentero, yo no le interrumpo, yo no le falto al respeto, por favor, tenga usted...
Le estoy dando la enhorabuena.
Señor Armentero, no me corte más, por favor. Si usted lo que quiere es que yo me calle, usted no lo va a conseguir, por una razón muy sencilla, porque su mala gestión, su lentitud, su guardar las cosas en el cajón que no les interesan, porque parece ser que no les daban demasiado rédito político, es una tónica generalizada. Y son todos los problemas a los que nos estamos enfrentando esta legislatura. Si nosotros en 3 años podemos gestionar la V1... Ustedes en 4, ¿cómo puede ser que usted me habla del año 2011? Pero si esto lleva de mucho antes aquí, pero es que no han querido aplicar ninguna solución. Ustedes no han querido aplicar ninguna solución. Y se lo digo a usted personalmente, porque usted ha sido concejal del área de infraestructura. Por no hacer, no habían terminado ni los proyectos correctamente para poder enviárselo a la compañía distribuidora. Por no hacer, no habían gestionado las autorizaciones administrativas con el órgano competente, con el órgano sustantivo en materia de industria y energía. Por no hacer, no habían gestionado nada respecto al amianto que había que retirar. Por no hacer, ustedes no habían hecho ni un modificado del proyecto para poder finalizar las obras. Hombre, que me venga usted a decir a mí que es que por una semana no pasa nada, le falta decirme que por 20 años no pasa nada, señor Armentero. Por favor, yo creo que una semana, 15 días... Un día, señor Armentero, para mí es lo suficientemente relevante para agilizar la V1. ¿Y sabe por qué? Porque me tomo este trabajo en serio. Y porque este equipo de gobierno se toma las cosas en serio, no como se lo estaba tomando usted y como sigue pareciendo que se sigue tomando. Una semana no pasa nada, claro. De una semana a 2 o a 20 años parece que a usted no le ha dado diferencia de tiempo. Pero bueno, lo importante es que hoy volvemos a traer, señor Armentero, si se lo digo otra vez, por urgencia, un tema importante para este ayuntamiento, para este pueblo y para muchos vecinos que sufren, que han estado teniendo que pagar y que ahora tendrán que abonar sobrecostes de esta obra gracias a su brillante gestión. Y ese es el ritmo que ustedes tienen, el ritmo de la lentitud y la parálisis. Y ahora ustedes se quejan en cuanto intentamos apretar el acelerador y trabajar por este municipio. Yo lo entiendo, ustedes se cansan. Pero es que, hombre, que me diga usted que llevamos 30 minutos de pleno y ya está usted cansado, pues no quiero verle una legislatura completa.
Venga,
vamos a sacar adelante la aprobación del convenio. Tenemos el compromiso por parte de la empresa distribuidora de agilizarlo lo máximo posible. Y por mucho que les pese, señor Armentero, esto es nuestro ritmo de trabajo. Trabajar y agilizar. Nada más, señor alcalde.
Gracias, señor alcalde, si me permite, es que es curioso porque entre la documentación que nos acaban de enviar ahora, está el pleno de 14 de febrero de 2011, donde se firma, o donde se tiene que aprobar el convenio, ¿eh? Y resulta que la votación refleja una curiosidad importante. Tras el turno de intervención, es sometido a la Junta de Votación con el siguiente resultado. 8 votos a favor del Grupo Municipal Socialista. 1 voto a favor del Grupo Municipal de Agrupación Independiente Horadada. 6 abstenciones del Grupo Municipal Popular. Y 1 abstención del Grupo Municipal Unión Pilareña. Bueno, la urgencia y la necesidad de la resolución del 2011 de esa firma del convenio está indudablemente apoyada por el Partido Popular. Nada, muchas gracias, señor alcalde.
Alfonso Armentero, te he dicho antes que no empecemos ahora ya para mirar para atrás, vamos a ir para adelante y terminando.
Pero si es que su concejal no para de mirar para atrás, me está diciendo que no ha hecho nada, que tenía los papeles en el...
Hombre, alcalde,
me permitirá que esa documentación que se nos acaba de entregar, por lo menos alcalde, que el resto de concejales la conozcan.
Señora alcalde, me gustaría explicar ese punto porque, como siempre, el señor Armentero matiza lo que está diciendo. Simplemente decirle, señor Armentero, usted está hablando, no está hablando de ningún convenio, usted está hablando del acuerdo marco. El acuerdo marco con ID Redes Inteligentes, le recuerdo, si usted ha sido concejal de infraestructura, no refleja única y exclusivamente la UE1, señor Armentero. Reflejaba otros ciertos sectores urbanísticos que ustedes sí que tienen mucho interés en aprobar. No solamente la UE1, la UE1 parece que no le importaba tanto.
¿Pero iba a la UE1 o no iba a la UE1?
Señora Armentero, por favor, déjeme. Usted es muy fácil manipular y decir, vamos a meterlo todo en el mismo saco para que obligue al resto de grupos a hacerlo. Nosotros se lo traemos por separado, no tenemos ningún problema. ¿Pero sabe por qué lo traemos por separado? Porque ustedes lo aprobaron todo en conjunto para después apartar la UE1 porque se ve que no le daba rédito político o quizás